que dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Passa un minutet de les 12 del migdia, obrim segona hora de programa. Una segona hora que ens portarà els dilluns a la butxaca amb la Núria Espinac, parlant avui de si hem de perseverar o no. També parlarem de cinema a la xarxa amb el seu expert, en Víctor Alexandre, i avui parlant de Quincy Jones. I altres continguts que ens faran arribar al punt horari de la una del migdia, que ja sabeu que és hora d'informatiu, amb l'Abel Font, que ja el tinc ara aquí ben preparat perquè ens en faci ara un abans. Molt bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
Engeguem setmana.
Sí.
25N avui.
Què et sembla?
Doncs vinga, manifestació a les 5 de la tarda.
Manifestació a les 5 de la tarda, lectura de manifest en acabat de la manifestació, es calcula cap a quarts de 7, amb un any especial. Com a especial ha estat tot aquest mes de novembre, perquè hi ha hagut tota una corrua de 10 activitats de les més diverses hagudes i per haver entorn a aquest tema. I avui, a l'hora de la lectura del manifest, també tenim un tall de veu que sortirà a l'informatiu, on posa de manifest, valgui la redundància, que en aquest manifest intervindran més, o serà més plural que no havia estat mai fins ara. Hi ha hagut una voluntat expressa de despolititzar l'acte. Hi ha 15 entitats locals implicades, encapçalades o liderades, esclar, per la sororitat escalenca, i per tant, oco, que l'escala s'ha posat les piles, i amb el tema 25N i antimasclisme i feminisme està treballant de valent. Ho llegirem en dos àmbits. D'una banda, la prèvia d'avui, que és el punt culminant de tot aquest mes, i dos, repassant les últimes activitats, com per exemple el taller de pancartes que es feia divendres al Punt Jove a l'Esbotzada. És a dir, intentant implicar-hi també la joventut, un sector
important.
Un sector ben afectat i un sector que si en pren consciència i s'envalentona amb el tema, doncs és el nostre futur. I comencem perquè la joventut ho tingui clar. A banda d'això, ja mirem una mica l'horitzó i demà ens hi trobem, demà al vespre, el segon taller deliberatiu relacionat amb el procés de participació ciutadana del nou POUM, del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Us sonarà que la setmana passada en vam parlar. La setmana passada es parlava d'equipaments públics dels quals a l'escala en pateixen dèficit. Per exemple, la setmana passada es va parlar de si feia falta un segon pavelló, de si feia falta una pista atlètica, de si feia falta un auditori, de si feia falta una nova biblioteca, etcètera, etcètera. Es parlava d'equipaments concrets, quins prioritzaríeu i on creieu que es podrien fer. Això va ser el debat de la setmana passada. Avui el debat és sobre els usos d'àrees urbanes concretes no acabades de desenvolupar. D.C.C.
A veure.
O diguis, per exemple, la Closa del Llop. Què és o què ha de ser en un futur la Closa del Llop? Zona industrial? Zona d'equipaments? Zona residencial? Ara mateix hi ha una mica com una mica de poti-poti que no saps exactament què és. Doncs obrim el debat, obrim el meló. Cap on faríeu evolucionar la zona de la Closa del Llop? I una altra, per exemple, el polígon industrial de l'entrada sud de l'escala. Com és que no s'acaba de desenvolupar? No ho sé, fem-nos preguntes. Perquè les finques o els solars poder són massa grans? Si ara mateix hi ha parcel·les de 1.000 metres quadrats i les empreses locals de l'escala ho troben massa gran, però si fossin de 500 poder s'hi desenvoluparien o s'hi traslladarien més empreses allà? No ho sé, això només és una hipòtesi. Teniu opinió al respecte? Doncs si en teniu, o en voleu tenir més de la que teniu, un quart de vuit, sala de plens de l'Ajuntament. És obert a tothom, no s'ha de fer inscripció prèvia, no us heu d'apuntar enlloc, us heu de presentar allà i participar del debat. I per tancar el cap de setmana també comentarem el segon lliurament o la segona entrega del Cuina de Pescadors, amb 6 noves sessions de plats preparats pels mateixos pescadors amb receptes de cuina tradicional on naturalment el peix és el protagonista. Se celebren els últims divendres de mes fins al mes de juny. El de divendres passat va ser l'últim, encara que divendres que ve encara serà en novembre, sí. Però bé, es va fer el 22, 22 o 23 eren divendres.
A veure, 22. Que ja no sabem quin dia
el 22, es va fer el 22, es podia haver fet el 29, però per coses que ara no venen al cas, es va fer el 22. I se'n fa un cada mes fins al mes de juny. És una bona oportunitat. A veure, a vegades em sembla que hi havia una mica el discurs quan es va fer la primera, i diu, ai, no ha vingut gaire gent. Dius, perquè ja no érem estiu. Com si fossin activitats necessàriament per turistes, aquestes.
No, home, no. Nosaltres més que ningú hem de saber cuinar aquests plats típics escalencs, no?
Aquest és el discurs. Aquest és el discurs de la confraria a l'hora de muntar una activitat com aquesta. Que si només les fem, diuen, si només les fem a l'estiu, sembla que això sigui un pessebre només pels turistes.
I sempre diem que volem coses pels de casa, no pels de fora, no?
Doncs és l'oportunitat, a veure què fem. Això, farem el balanç d'aquesta segona sessió que es va fer divendres. Esports, ja ha passat l'Ivan per aquí, ja us n'ha fet 5 cèntims, però l'informatiu recordarem resultats d'un cap de setmana que també dius, bueno, hauria o podria haver estat millor. Per què? Perquè el primer equip de futbol perd 0-1 contra el Manresa, el líder de la categoria, i l'Escala queda ja col·locat en zona de descens. Però atenció, perquè és una categoria tan i tan apretada que només, amb només 3 punts de diferència, va, posen-n'hi 4, d'estar a la zona de descens com està l'Escala, si tingués 4 punts més, només 4, estaria a promoció descens.
Imagina't.
Amb 4 punts hi ha tota aquesta zona mitja.
Això pot canviar moltíssim, depèn dels pròxims partits.
Aquí. El segon equip, ja, empata i prou. Dius, bueno, un empat, un punt és un punt. Però si els objectius són Nadal, ja aquest punt, o aquesta no victòria, li ha ocasionat que deixés el liderat. Va empatar al camp de la marca de l'AM. En bàsquet, el sènior masculí assoleix la primera victòria del campionat, Gerora.
Sí.
I el femení cedeix el partit contra el Porqueres, partit jugat a casa. Recull d'agenda d'activitats, destacant especialment els actes d'aquesta. La 5, manifestació, 7:15, lectura de manifest i acte commemoratiu en favor de les víctimes de violència masclista. En favor no seria el terme, en record de les víctimes de violències masclistes a la plaça de l'Ajuntament. La manifestació surt de plaça Catalunya. De plaça Catalunya pujaran Ave Maria, baixaran Enric Serra. Sense pressa. Sense pressa i deixant clar el missatge. No a la violència masclista. No a les agressions de caràcter masclista. Sense córrer fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament, on a qui no li hagi quedat clar, doncs llavors es farà un manifest desenvolupant tota aquesta idea. Això serà el gruix central de l'agenda d'activitats culturals i ens quedarà ja només per acabar la previsió meteorològica d'un dilluns. Un dilluns en què seguim en situació de sud. Un dilluns molt temperat i de cel variable. Demà farà més fresca i demà s'aclarirà a migdia i tarda.
Tot això a la una.
I després?
Zona mixta.
Amb l'Ivan Garcia.
I més actualitat esportiva.
Tate.
Doncs vinga, ja ho tenim. Gràcies, Abel. Fins a la una.
Va, dos, fins a la una.
I jo us recordo que tenim concurs en marxa 972771000 si voleu participar i emportar-vos a casa. El 10, com sempre, cortesia de l'anxova milionària.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh! Anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia.
amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
A la butxaca. Una secció petita sobre temes quotidians amb Núria Espinac.
Moment dels dilluns a la butxaca amb la Núria Espinac. Núria, bon dia.
Bon dia, Cristina.
I avui perseverarem o no perseverarem?
Jo us deixaré fronts oberts, com sempre.
Com sempre. Avui, però, comencem una mica reculant, 15 dies enrere,
no? Comencem reculant perquè vaig fer una cagada a l'últim programa, em vaig quedar tan ample, tu també.
Sí, sí, les dues felices.
I llavors vaig pensar que la gent m'escriuria en plan, tia, vaya cagada, però no, curiosament, només la persona que m'ho va descobrir, gràcies Lluís per descobrir-m'ho. El tema és que jo vaig anunciar que posaria Palabras para Julia i vaig posar una cançó que es diu Lucía. I em vaig quedar ben tranquil·la.
Llavors, I jo també, eh?
I llavors avui volia començar resolent l'error i posant Palabras para Julia, interpretada per Ismael Serrano.
Doncs fem aquesta fe de rates. Exacte. Que m'agrada molt aquesta paraula. L'escoltem.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre y solo una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo.
Doncs gran tema d'Ismael Serrano, que avui sí que hem escoltat. I mira, això que ens havíem perdut, Núria, home.
És que...
Home, és que clar.
A vegades se'm creuen els cables.
No passa res. Mira, per això, ràdio en directe, demostrem que és completament directe això. I avui parlem de perseverar o no. Clar, aquí jo crec que generalment et dirien, ni tant, persevera, però clar, hi ha molt a dir, molt a reflexionar a l'entorn, no? Mhm. D'on ve aquesta paraula, perseverar?
Perseverar... A veure, comencem pel principi. Perseverar, per mi, de cop, és una paraula antiga, no? És com un concepte antic, perquè perseverar, a qui li interessa perseverar? Quan el que volem són coses lleugeretes, fàcils, mòbils, fluïdes i amb resultats ràpids. En les feines, en les relacions, en els compromisos, en les aficions... És com passar de puntetes pels llocs sense involucrar-nos-hi massa, sense deixar-hi gaire la pell i sense parar gaire temps. Vivim en un moment que sembla que dedicar temps a cultivar coses sigui perdre aquest temps en lloc d'invertir-lo. I com que hem après que la vida és curta i que l'hem d'aprofitar, doncs no el volem perdre.
Això s'ha canviat molt el concepte potser en l'últim segle, no?
Jo crec que sí.
Sí, no? Hi ha hagut un gran canvi aquí.
Llavors, bueno, començarem amb una cançó lleugereta, que és el que ens entra fàcil, i després entrem de cap. La primera cançó que us punxo és Fruta fresca, que és una cançó original del 99 d'en Carlos Vives, remixada a l'actualitat per Joaquín.
Reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta
doncs un tema que sí que hem connectat tots amb Carlos Vives, aquí amb aquest remix, que crec que m'agrada més l'original, també t'ho diré, però està bé, està bé. Doncs perseverar, mira, a veure.
El diccionari defineix perseverar com mantenir-se ferm en una actitud, un comportament, una manera de fer. Però qui té l'energia de mantenir-se ferm en res si tot és canviant sempre, tota l'estona?
Home, ja hi ha gent perseverant al món, eh? L'únic que sí que és més complicat a nivell general.
Sí. A més, bueno, jo crec que això, que tenim accés il·limitat a tot. A veure i estar al dia de tot el que passa, de tots els esdeveniments, novetats, llibres, coneixem feines meravelloses a les que podríem o voldríem accedir, veiem persones fent coses que ens agradaria fer, i hi ha tot un univers inacabable de persones que podríem conèixer. Llavors, amb tot això davant, el que tenim o el que fem, sempre ens sembla insuficient. Ens cansem de les coses aviat, ens frustrem i perdem l'interès. És com que volem tocar tecles noves que encara no hem tocat tota l'estona, i això genera insatisfacció crònica.
Això a nivell laboral es veu totalment. Abans tenies una feina als 16 i si t'hi podies jubilar, dona gràcies a Déu, no?
Sí.
Això ha canviat completament,
sí,
ja.
Sí. La insatisfacció, en el seu vessant positiu, és un motor de canvi que ens ajuda a trobar solucions i a progressar, és a dir, que ens porta a fer un esforç per canviar allò que no ens està bé. Però quan la insatisfacció es cronifica, és un problema, perquè esdevé un element d'ansietat. La sensació de que al nostre voltant les coses no van bé o no van com jo voldria. Es diu que l'autoexigència excessiva pot portar-nos a aquesta insatisfacció crònica, per això, per donar-nos la sensació de que mai fem suficient o no fem prou bé, però jo crec que no esforçar-nos o rendir-nos de seguida i haver de tornar a començar una altra cosa, crec que ens pot portar al mateix lloc aquest.
Home, sí, no? Al final és anar canviant d'arrel, perquè si segueixes des del mateix lloc, encara que canviïs, no? És com si vols fugir dels teus problemes i te'n vas de viatge, els problemes vindran amb tu, no?
Uh-huh. O quan tornis estaran allà.
Exacte.
Llavors, bueno, el tema és que la solució social que hem trobat per resoldre totes aquestes frustracions pròpies de la nostra època, també aquesta, no? També la insatisfacció crònica, passa per la química, que ens ofereix l'única alternativa ràpida, miraculosa i absoluta, molt en la línia del que dèiem, no?, de les solucions ràpides. Eudald Camp, en un article al Diari de Girona, que es diu la química de l'entusiasme, diu: és un moment de plenitud a canvi d'una condemna perpètua. No? D'això van les drogues, les legals i les il·legals, de mantenir artificialment un desequilibri plaent.
Uau, és una frase a analitzar,
sí,
i a reflexionar-hi a l'entorn, eh?
Bueno, el llibre de José Tolentino Mendoza, que es diu Petita teologia de la lentitud, escriu que en el passat la perseverança funcionava com a una espècie de laboratori experimental d'esperança, perquè no es tractava només de conrear una aspiració, sinó de dur a la pràctica i perseguir de manera conseqüent un objectiu espiritual o material. Llavors jo dic, què passa ara? Que no perseguim objectius? Jo crec que sí, com deies tu, sí que ho fem, però potser d'una forma menys tossuda i més permeable al canvi o a l'adaptació.
Jo ho he intentat, no ha sortit bé, anirem cap a una altra cosa, no?
Clar, això no tindria per què ser negatiu necessàriament. Vull dir que està bé que no ens donem cops de cap indefinidament contra una paret, o que canviem d'estratègies, o que busquem altres aliances, o que pensem alternatives per aconseguir allò que volem. Però en general, crec que si ens suposa molt mal de cap o un esforç excessiu, segurament canviem d'objectiu o de projecte. Allò que deies, no? Si no surt és que no ha de ser.
Exacte. No? I amb aquesta frase ho tanquem amb un
llacet. I ens quedem tranquil·líssimes, no? Però clar, és que a vegades potser no donem prou recorregut a les coses perquè realment siguin.
I clar, i quan és prou?
Clar, quan és prou. És que no hi ha una mesura concreta per determinar quan és el temps ideal, no? Per dir, vale, va, passo pàgina i m'enfoco en una altra cosa. Vull dir que això depèn molt de nosaltres i del que socialment hem après. Ara mateix que realment el temps que donem és molt poc recorregut.
Això també ho veiem, per exemple, amb les parelles, no? Abans eren de per vida, ara quan comença a flaquejar alguna cosa, saps què? Mira, et canvio per una altra, que ja m'està avorrint això, eh?
Que si m'he d'esforçar massa ja no m'interessa.
Ja no m'interessa, no? Sí. Ui, l'esforç, això és un altre tema aquí darrere.
Sí, però per mi va molt relacionat, clar, no? Perquè al final la perseverança és tirar, 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 que no vol dir tragar-te les coses que no et vols tragar, vull dir que ni un extrem ni l'altre, no? Però bueno, com que les coses generin, et suposin un esforç, no vol dir que t'hagis de rendir ja i passar pàgina i canviar una altra cosa.
Amb la constància també ens costa, eh?
Sí.
Que ja va molt lligat amb perseverar també, eh?
Sí. El que és cert és que hi ha una cosa que és molt generacional, vull dir que es va accentuant cada vegada més amb les generacions més actuals, ja ho hem parlat altres vegades, i és que cada vegada tolerem pitjor la frustració i l'espera. I perseverar justament vol dir esperar, i vol dir caminar molt fort i durant un temps continuat en una mateixa direcció. Llavors la immediatesa no hi té espai, i ara mateix és un problema. El mateix autor, Tolentino, diu: l'estat d'incertesa ens torna crèduls davant de solucions màgiques i incrèduls en la bondat dels camins llargs i difícils. A veure, que tampoc hem vingut a patir, no? Però entre poc i molt sempre hi ha termes mitjos, i és això. Una dificultat o una pedra en el camí no té per què fer-nos tirar enrere, no? I podem superar aquesta pedreta.
I aprendre'n, i potser no tornar a ensopegar, no?
I tirar-hi, sí. Llavors, això, que sembla que actualment busquem sempre miracles que resolguin els entrebancs i no creiem gaire en el poder de l'anar fent per anar desfent-nos-os. I això em va connectar amb que meia ja m'explicava que al col·le de les monges els hi feien omplir un cordill de nusos i després desfer-los. Ella deia que era per cultivar la paciència. Jo afegiria que per tornar-les dòcils i obedients i conformades. Vull dir que jo no m'he quedat mala llet per part de les monges, però alhora penso, pues realment era un treball de fons, no, de que fomentava l'anar fent, no? Ara estic amb això, doncs estic amb això, i fins que no acabi no passa una altra cosa, saps?
I no passa res arribar al punt de l'avorriment, que sembla que sigui, bé, la crisi mundial, avorrir-se, sobretot amb infants, i a d'avui no, nosaltres mateixos també, no? No fos cas que ens haguéssim d'esperar un minut sense haver d'agafar el mòbil i mirar qualsevol xarxa social, no? Però l'avorriment sembla que ens surtin alarmes cada cop que el percebem.
No sabem estar soles a nosaltres mateixos.
Doncs vinga, fent usos a cordills, a fent usos.
Llavors, connectant amb les generacions actuals, us volia posar un tema de la Sandra Montfort, que ja la vaig punxar un dia. És una noia nascuda al 92, és valenciana i fa coses molt interessants. La cançó es diu Azucena.
No mires així, estic a punt de partir-me en dos. Ja saps, no puc estar sempre tan fina. La vida preta, jo em va de com un meló. Hi haurà diamants i azucenes blau cel. Si un dia em va de no ploreu, s'escamparà tot el per mi, duré alcohol i plomes i perfum de gesamí. Ja no puc més, m'he cansat de tant de tros, i un dia venen, no te'n vulguis vindre amb mi. Pujaré al cel en cavall blanc, on la tristesa és un jardí.
Ens encanta Sandra Montfort. Azucena, estàvem escoltant, per seguir parlant d'aquesta perseverança.
A la perseverança hi ha una part molt gran de lluita contra obstacles, com dèiem, no? Les pedretes del camí, de superació de reptes, i això ens porta a llocs nous, a conèixer-nos a nosaltres mateixes en diferents circumstàncies, a fer front a adversitats i als nostres propis boicots, que sempre hi són i que moltes vegades són els més durs, no? Les inseguretats, la impostora aquella que et comença per allà dins, la mandra... Llavors, per mi, perseverar requereix també involucrar-se amb les coses.
No passar per sobre de puntetes, com deies.
Agafar un compromís. Potser el problema és que llegim els compromisos com a lligam absolut i etern, i el que hauríem de fer és, en cada cas, en cada projecte o en cada relació, definir quin és el grau de compromís i en quin termini ens el plantegem, no? Perquè no ens resultés tan agobiant. El Bauman, al llibre Amor líquido, escriu: volar liviano produce alegría, volar a la deriva es angustiante, el cambio es embriagador, la volatilidad es preocupante. Ell fa referència a la sexualitat i a l'amor, però crec que és aplicable a qualsevol dels àmbits dels que hem parlat, no? Els projectes personals, a les feines, a les aficions. I és que sembla que en aquesta persecució d'un fi, d'un objectiu, d'una construcció duradera, hi hagi només una essència de condemna fatídica, d'esclavitud, de sacrifici. i potser el que és fatídic és haver de deambular constantment buscant nous interessos i noves
fites. Sí, és que tampoc la incertesa hi és per una banda i per l'altra, no?
I és fatídic i esgotador perquè l'energia que requereix arrencar qualsevol projecte és infinitament gran i desgastant, que també és emocionant i engrescador, eh? Una cosa no treu l'altra, però on està, no?, aquest equilibri que dèiem. Crec que llegim la perseverança com a pèrdua de llibertat. I tenim pànic absolut a perdre aquesta suposada llibertat. Llavors lluitem contra aquest compromís o simplement no l'agafem. Però a mi això em porta a fer diverses preguntes. Primer, realment som lliures? O aquesta recerca constant de la llibertat és també una forma de condemna? I si som lliures, què volem fer realment amb la nostra llibertat?
Fem alguna després quan tenim aquesta llibertat?
O ens lliguem amb una altra cosa, no?
O la falta de compromís ens ha portat a que no et podem tenir llibertat, perquè, per exemple, sí. La llibertat econòmica és una, Llibertat personal n'és una altra, llibertat emocional n'és una altra, hi ha molts tipus de llibertats.
Sí. Bueno, vull dir que aquestes línies que sempre s'estan allà entrecreuant. La Sílvia Ardèvol, la meva amiga, en el seu llibre Eros i otros trazos, que també us he portat diversos fragments, Escriu «La libertad era algo mimable y escoger un acto fragilísimo del ser». I segueix «Pero la variedad de opciones y la facilidad de acceder a las mismas no ha creado una sociedad necesariamente más libre, pues el excedente de libertad no implica que se utilice».
El que dèiem, què en exactament, fas després, o l'utilitzes o no? Home, tela, quines reflexions aquí,
sí,
eh?
I he decidit que us ho deixo aquí.
Apa,
i feu el que vulgueu amb tot això.
La Núria m'agrada perquè sembla durant tot allò, tindrà la frase màgica al final, no? La frase màgica és reflexioneu cada un de vosaltres amb tot això que acabem de posar sobre la taula.
És que no hi ha solucions màgiques a res, no? Al final, i tampoc no hi ha una veritat ni cadascú ha de trobar la seva, però bueno, jo crec que són temes que està guai plantejar-nos, perquè sí que és veritat que en la inèrcia del dia a dia, no?, anem actuant de certes maneres i a vegades llavors quan hi penses, per què he fet això? O per què estic perseverant amb aquesta cosa que no m'està fent bé? O al revés, no? Per què vaig abandonar tan ràpid allò que m'hauria pogut portar a un lloc xulo? Llavors...
L'autocrítica també és un tema a tractar, algun dia reflexionar,
sí,
eh?
Sí, la consciència, no? Sobretot, el ser coherents amb nosaltres mateixes, també per després no sentir-nos malament amb les decisions que prenem i ja està, i endavant.
Núria, qualsevol cosa no et trobem.
Qualsevol cosa. Mira, l'altre dia també volia dir-vos que si algú vol enviar una carta, me la podeu enviar.
Home! La carta és la norma de perseverança, allò, el que deies,
sí,
d'esperar, no?
Sí,
que,
clar, sí.
Ara
sí,
tenim
sí.
un WhatsApp immediat que si no surt el tic de seguida ja ens agafa una taquicàrdia.
Sí, sí, sí,
i abans
no.
esperaven mesos que arribés una carta de l'altra banda de l'Atlàntic, per
amb
exemple.
Colom,
no?
Amb Colom.
Amb Colom missatger, home.
Bueno, llavors, això, que si voleu escriure ho podeu fer al mail nuria@ladivina.cat, a l'Instagram, que és @nuriasb. Podeu seguir la llista de cançons a Spotify els dilluns a la butxaca. I tancarem amb una cançó que m'agrada molt, de l'Alex Hepburn. Ella és cantant i compositora britànica. I la cançó es diu If You Stay.
Doncs molt perseverant per avui aquesta cançó, no? Núria Espinac, moltíssimes gràcies. Ens retrobem en 15 dies. I ja ho sabeu, vosaltres mateixos, oients, si heu de perseverar o no. Trobeu vosaltres els límits, no?
Sí, bona setmana.
Gràcies.
Adéu.
Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Passen 3 minutets de 1:45 del migdia. Ja ho sabeu, concurs en marxa 972-77-10-00 via telèfon, via WhatsApp. Serà dimecres al voltant de 1:45 quan sabrem qui és el guanyador o guanyadora que s'endurà a casa el dècim cortesia de l'anxova milionària. Nosaltres seguim endavant, ho fem a través del cinema, ho fem a través de la gran pantalla amb el cinema a la xarxa, amb el seu expert, en Víctor Alexandre, que avui ens parla ni més ni menys que de Quincy Jones.
Continguts en xarxa.
Amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema, que ens ha fet d'obertura, haurà portat records a molts de vosaltres, segons l'edat que tingueu, ja que és el tema de Ironside, una de les sèries més famoses de la història de la televisió. Ironside es va emetre entre els anys 1967 i 1975 amb Raymond Burr com a protagonista, un actor que ja era molt conegut per una sèrie anterior de moltíssim èxit, que es deia Perry Mason. Doncs bé, dic això perquè el nostre protagonista d'avui és Quincy Jones, justament el músic que va compondre el tema d'Ironside. Un tema potent, brillant, impactant, que et fa sentir que ets a punt de veure alguna cosa bona. Malauradament, Quincy Jones ens ha deixat aquests dies, va ser el 3 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Les seves arrels musicals eren jazzístiques i en la seva joventut havia tocat a les orquestres de Charlie Parker, Lionel Hampton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Thelonious Monk. El cinema hi arriba quan té 28 anys escrivint la música d'una pel·lícula sueca titulada El noi a l'arbre, que sembla que serà un treball esporàdic perquè Quincy Jones no fa res més fins al cap de 3 anys. Res més cinematogràficament parlant, vull dir. Fins que té 31 anys. Aquí sí que podem dir que s'engega la seva carrera. és quan compon la música del film El prestamista, de Sidney Lumet, protagonitzada per Rod Steiger. Tot és fer aquesta partitura i ja no parar. I, a més, en pel·lícules de nivell. Compon la banda sonora de Mira d'Eduard Mitric, amb Gregory Peck, La vida val més, de Sidney Pollack, amb Sidney Poitier, Apartament per a tres, la darrera pel·lícula de Cary Grant, A sang freda, de Richard Brooks, basada en el llibre de Truman Capote, i En la calor de la nit, de Norman Jewison, amb Sidney Poitier i Rod Steiger. Aquest és el tema que Quincy Jones va compondre per al film En la calor de la nit, un tema exquisit cantat per Ray Charles.
In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of the night, I'm feeling motherless. From the skies all mean and bright
in the heat of the night.
Ain't a woman yet been born. Knows how to make the most. When I had to sell my soul for just a little light
in the heat of the night.
In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Oh yes,
el tema principal del film La calor de la nit, de Quincy Jones, en la veu de Ray Charles. El tema és extraordinari, ja ho veieu, però és que la pel·lícula també ho és. Va guanyar 5 Òscar. Millor pel·lícula, millor actor, Rod Steiger, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. La banda sonora de Quincy Jones no va estar nominada, però ell ja ho havia estat l'any anterior per la pel·lícula A sang freda, que no va guanyar. Jones va ser molt actiu a la defensa dels drets civils i les llibertats des de molt jove. Va començar col·laborant amb Martin Luther King, va ser fundador de l'Institut de Música Negra Americana, va cooperar en la recaptació de fons per la creació d'una Biblioteca Nacional de Música Africana als Estats Units, va fundar el Festival d'Arts Negres de Chicago i, entre altres coses, va ajudar a fer realitat el projecte We Are the Future, destinat als infants sense recursos. Una altra cosa que va fer Quincy Jones va ser treballar amb una fundació per dignificar la vida dels músics de jazz d'edat avançada i aixecar un institut dedicat a la investigació biomèdica sobre la síndrome de Down. Quincy Jones, d'altra banda, era un home vinculat al Partit Demòcrata, va intervenir en el concert de celebració de la presidència de Bill Clinton i va donar suport uns anys més tard a Hillary Clinton quan va optar a la presidència. L'any 1965, Jones va compondre la banda sonora del color púrpura, de Steven Spielberg, basada en la novel·la d'Alice Walker sobre una nena negra de 14 anys que queda embarassada del seu pare. La nena es diu Silly i aquesta és la cançó de la pel·lícula, Miss Silly's Blues.
I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, star, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too. Oh, darling, I've been up that lonesome road and I've seen a lot of suns going down. Oh, but trust me, no low life. Tell you something, sister. Remember your name, no twister.
Miss Silly's Blues, el blues de la senyoreta Silly. La cançó que la jamaicana Tata Vega canta a la pel·lícula de Spielberg, El color púrpura, interpretada per Danny Glover, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey. Per aquesta música, Quincy Jones va estar nominat a l'Oscar, però com li passava sempre, no el va guanyar. En total va estar nominat 7 vegades al llarg de la seva vida, però no va passar d'aquí. El que sí que va aconseguir va ser l'Òscar humanitari Jean Hersholt, que és el premi honorífic que es lliura a aquells escriptors, actors, directors, productors i músics que han destacat per les seves aportacions humanitàries. Entre els guanyadors hi ha, per exemple, Gregory Peck, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman, Jerry Lewis o Harry Belafonte. L'any de Quincy Jones va ser el 1994, quan ell tenia 61 anys. Entre les moltes bandes sonores de Jones hi trobem, per exemple, doncs, Un home per a Ivy, amb Sidney Poitier, un treball a Itàlia, la versió del 1969, amb Michael Caine i Noel Coward, L'or de Maquina, amb Gregory Peck, Bob, Carol, Ted i Alice, sobre l'intercanvi de parelles, amb Natalie Wood i Elliot Gould, John i Mary, amb Dustin Hoffman i Mia Farrow, El Mac, amb Michael Jackson i Diana Ross. També va fer la música d'Un diamant molt calent, amb Robert Redford, o La fugida, amb Steve McQueen i Ally McGraw. El seu darrer treball l'havia fet aquest mateix 2024 per a la pel·lícula Lola, una producció nord-americana. I pel que fa al terreny personal, Quincy Jones va estar casat 3 vegades i va tenir una relació estable durant 3 anys amb l'actriu Natasha Kinski. Era molt afeccionat a l'astrologia i deia tenir la seguretat de saber que darrere l'assassinat de John Kennedy hi havia el líder de la màfia, Sam Giancana. Bé, de fet, això hi ha molta gent que també ho diu i també ho pensa. L'any 1974 va patir un aneurisme cerebral, el van operar 2 cops, li van dir que no tornaria a tocar la trompeta mai més i el 3 de novembre passat va morir a la casa on ell vivia, al barri de Bel Air, de Los Angeles. Tenia 91 anys. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, dient adéu a Quincy Jones, escoltant la cançó que ell va compondre per a la pel·lícula Trucada per al mort, de Sidney Lumet, protagonitzada per James Mason i basada en una novel·la de John le Carré. La cançó la interpreta Astro Gilberto i és una delícia. Gaudiu-la. Fins la setmana vinent, amics.
Love me today, lights for bed tomorrow, it's too far away, so hold me, don't waste this moment. This moment, like it's the last, time goes so fast, love shouldn't linger, love shouldn't
en xarxa. I entrem ja a la recta final de programa i ho fem a través de Gent amb Valors, a Valors a l'Alça, avui amb Maria Oliver, que ha estat 4 dies de voluntària a València.
Continguts en xarxa.
Segur que el dimarts 29 d'octubre us ha quedat ben gravat a la memòria. Va ser el dia que la Dana va arrasar alguns municipis del País Valencià trasbalsant per complet la vida de milers de persones. Fins ara, en el moment en què gravem aquest programa, hi ha 223 morts i 32 persones desaparegudes. Són dues setmanes les que han passat després d'aquests fets i en què valencians, valencianes, voluntaris i voluntàries continuen treballant, perquè hi ha molta feina i més que n'hi haurà per netejar i per recuperar el poc que ha quedat en alguns racons. És per això que aquesta setmana volíem dedicar el like a totes aquelles persones i entitats que col·laboren solidàriament amb les víctimes de la Dana, i una d'elles és la Maria Oliver, una jove mallorquina que es va desplaçar durant 4 dies a la zona afectada i amb qui podem compartir uns minuts. Maria, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia.
Crec que tu no hi vas anar sola a València. Explica'm una mica en quin moment decidiu hem de marxar i com us vau organitzar.
Mira, jo tot d'una que vaig veure la notícia, tot el que havia passat a València, bueno, és que ja d'entrada te genera un sentiment d'impotència, de dir, mare Déu, el que està passant, de, no t'ho creus, no? I la veritat és que no, quedar-me a casa meva no era una opció. Llavors, amb la gent del meu poble vàrem començar a xerrar i dissabte, xerrant amb 5 amics, va ser com molt dit i fet. El dissabte mateix ho vàrem xerrar i ens vàrem comprar un bitllet per anar cap allà diumenge de matí. I això, hi vàrem anar un grup de 5, tots del mateix poble.
I per quina zona us vau moure un cop allà?
Mira, els primers dies vàrem estar a Paiporta, en el polígon, vàrem estar per Alfafar, i després els altres, Benetúzer, Massanassa i Sedaví.
Que són noms, són municipis que ara mateix ens sonen moltíssim, dels quals potser abans no havíem ni sentit a parlar. Explica'ns com va ser el primer impacte, perquè vosaltres crec que aterreu allà només 5 dies després de la Dana. Què és el primer que sentiu quan arribeu a terreny?
Mira, nosaltres vam arribar allà i ja només veure-ho amb els teus propis ulls, tenint-nos compte de la dimensió i la magnitud de tot això, vull dir... clar, si ho compares amb Mallorca, el territori afectat és més gran que Mallorca, és una bestialitat, és... Bé, i jo crec que quan vàrem ser allà vam ser realment conscients d'aquesta dimensió, cosa que abans potser havíem vist pels mitjans 4 carrers, i no te feies idea de tot el que abarcava, i són moltíssimes persones afectades per això, i crec que va ser com el primer que me'l va sobtar, dir, mare de Déu.
Imagino que vau poder parlar amb algunes d'aquestes persones afectades, no? Sí. Que vau conviure amb ells, amb elles, sí. Aquests 4 dies. Què us explicaven? Com estaven?
Mira, era bastant complicat parlar sense que hi hagués llàgrimes de pel mig, perquè realment és devastador. M'explicaven això, que s'havien quedat sense tot el que havien construït durant tota la seva vida. S'havien quedat sense casa, s'havien quedat sense negoci, sense la seva feina, la seva font d'ingressos. Vull dir, al final, quedar-te sense casa o sense feina també implica que se te'n van de cop, en una hora, tots els somnis, il·lusions, memòries, records, de tot el que és una casa i una feina. Llavors, això és molt dur, me'l van contar... Té moltes històries totalment tràgiques.
Imagino que des d'aquí o aquelles persones que no només no hem trepitjat terreny, sinó que no hem patit una catàstrofe com aquesta, potser ens costa molt d'imaginar, un cop ho perds tot, què pot ser el primer que necessites, no? El que necessites de manera més urgent. Què diries tu a partir de l'experiència d'haver estat allà uns quants dies? Perquè imagino que l'objectiu és recuperar la normalitat el més aviat possible, això sabem que serà llarg, per tant, quines són les necessitats més urgents que tenen aquestes persones?
Mira, això també, vàrem anar... És que, clar, jo crec que les necessitats van canviant molt ràpid, perquè, bé, el primer és buidar les cases, no?, i que no tinguis un metro i mig d'aigua de fang a casa teva. O sigui, jo crec que les prioritats, les necessitats les marcaven ells, de primer cases, després locals de negocis, i, clar, al final tot se traien als carrers, jo crec que ara és... Se necessita moltíssima maquinària, moltíssima, i bé, també, sobretot, jo crec que les necessitats van canviant i és molt important informar-se, xerrar amb la gent d'allà, xerrar-se amb els punts de recollida per tal d'anar organitzat i ser efectius.
Mm-hmm. Maria, deixem preguntar-te, si podeu compartir-ho. Sí. Com tornes a casa, tu, després de 4 dies enmig d'aquell escenari? Com estàs, tu, ara, després de tornar?
Però, mira, això és un tema que amb els que hi vàrem anar ho hem xerrat bastant, perquè crec que quan estàs allà tens un nivell d'adrenalina, d'estrès, de voler ajudar, de... No puc estar malament perquè he vingut aquí a ajudar, saps? Que després, quan arribis a casa... Clar, mira, nosaltres... Estan allà van dir, hòstia, ara valorant molt, no?, el que tenim a casa i potser anem com a... amb una visió més positiva, però la realitat és que arribes a casa i el primer dia s'ha destrossat. Mm. Perquè és una situació que agota tant físicament com emocionalment. I crec, ho enxerrem molt, que si nosaltres ja vàrem acabar així d'agotat durant 4 dies, la gent que està allà des del dia 1 i que és la seva rutina i que no tenen aquesta temporalitat de dir estic cansada, me'n vaig, saps? I que segueixen amb pal en mà, això és, bueno, d'admirar, no?, el següent.
Mm. De fet, vosaltres teniu intenció de tornar-hi, em sembla.
Sí, això també ho hem xerrat i, clar, també una mica en funció de les necessitats i si realment poden ser útils allà. Jo bé l'ho he vist, i per tot el que m'està contant, els contactes que vàrem fer, que són d'allà, sí que se necessitaran mans durant bastant de temps i sí que fent comptes tornar. Òbviament serà des d'una altra perspectiva, amb una ajuda potser diferent que no aquesta primera setmana que hi vàrem anar, però sí, poden ser d'ajuda el que sigui, clar que sí que hi tornarem.
Maria, com va ser el vostre dia a dia allà durant aquells 4 dies? Hi ha alguna cosa que us sorprengués o amb la que no penséssiu fins que us hi vau trobar?
Bueno, mira, nosaltres el que vàrem fer va ser els primers dies les vàrem dedicar bastant a netotge, a buidar cases, locals, garatges, pàrquings, i sí que els darrers ens vàrem dedicar més a agafar material de punts de recollida i anar a repartir-los per cases, no? Anàvem tocant timbres i demanant també si qualcú necessitava ajuda o alguna cosa i si sabien de qualcú que ho pogués necessitar. Llavors jo crec que el més xocant crec que van ser aquests 2 darrers dies quan tenies contacte directe amb moltíssimes persones i veies situacions de gent que estava sola, que feia 8 dies que no sortien al carrer, que estava incomunicada dels seus familiars, que, bueno, històries que te posaven els pels de punta i te regiraven el cor totalment. I jo crec que aquests darrers dies... Bé, tot va ser molt impactant i molt dur, però aquests darrers dies que sí que van tenir més testimonis i vàrem poder establir més conversa amb la gent, sí que m'ho enduc com una cosa... Sí que ho recordaré.
Des de la distància, Maria, a vegades tenim la sensació que en moments tan crítics com aquest afloren els valors de les persones. No sé si vau poder notar això.
Totalment, o sigui, allà de dins hi ha una germana, una solidaritat que jo no havia vist mai, en tot el sentit, vull dir, gent que estava fent-ne les carreres veïnats però que tenia la casa encara inundada. Quan anaves a repartir per les cases, hi havia gent que feia una setmana que menjava galletes i te deia, no me donis a mi, dona-li un altre que ho necessiti més. I tothom era això, com, jo estic sobrevisquent, dona-li un altre. I dius, ostres, impacta moltíssim. Sí, i en certa manera aquestes coses també et donen com moments molt dolços, de dins de tragèdia. I és com un sentiment molt agradós en aquest sentit.
La Maria Oliver és una de les moltes persones voluntàries que s'han desplaçat aquests dies fins al País Valencià per contribuir, per posar el seu granet de sorra, per exemple, la neteja de carrers, després del pas de la Dana i després que aquest temporal són porters pràcticament tot en alguns municipis que tindran molta feina durant molt de temps. Maria, t'agraïm moltíssim que hagis volgut compartir la teva experiència amb nosaltres i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Doncs vinga, avui en programa en endavant, ja és dilluns i demà serà dimarts. Ara us deixo amb l'informatiu local i la Belfont, que acabeu de tenir un bon dia, un bon inici de setmana. Ja ho sabeu, a les 5 de la tarda, plaça Catalunya, manifestació 25ena que arribarà fins a la plaça de l'Ajuntament. Doncs ja ho sabeu, entre totes farem força. Fins demà, família.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.